Bon dia a tothom. De nou estem amb tots vosaltres per oferir-vos el programa mensual del Traç Barrat.
Aquest espai cultural i especialment literari que us porta un seguit de coses bàsicament relacionades amb el món dels llibres, aquí a Ràdio Falset.
Després del programa Rodamont i veure el que passa i com es viu en altres llocs del nostre planeta, ens asseurem tranquil·lament per oferir-vos aquest espai inclòs dintre del magazín de matí La Finestra, que cada dissabte arriba i s'obre per a vosaltres.
Per això volem obrir també una finestra al món de la cultura i en especial de la literatura. I d'acord amb això, us hem preparat un seguit de coses com són...
Notícies breus al voltant de la literatura, premis i concursos als quals pugueu presentar els vostres treballs, el llibre del mes...
També passarem per davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els que més us convinguin segons els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes. Potser tot això us pot ajudar i donar-vos alguna idea pel dia de Sant Jordi, que ja s'apropa.
Ni més ni menys que dissabte que ve. Per tant, alerta a les novetats i altres històries al voltant del llibre, que ja se sap que per Sant Jordi...
I ara, sense més dilació, comencem amb les notícies del Traç Barrat. El Saló Internacional del Còmic de Barcelona ha anunciat les nominacions als premis que concediran la seva 23a edició. En la categoria de millor obra estrangera editada a l'Estat durant el 2004, els candidats són Craig Thompson per Blanquets i Edmond Baudoin per El Viaje. Com a millor obra del 2004 estan nominades El vecino de Santiago García i Extramuros de Santiago Valenzuela. Llavors també, com a millor revista i millor fanzine, són les altres categories al premi d'un saló que tindrà lloc del 9 al 12 de juny al Palau 2 de la Fira de Barcelona a Montjuïc.
El proper dilluns i a les 7 de la tarda, dins de la programació de la Setmana Cultural de l'Associació de Dones La Quartera, que es farà a la Sala de Caixa de Tarragona, s'inaugurarà l'exposició que porta per títol Dues escriptores, dues catalanes, Montserrat Roig i Mariola Campmany. Seguidament, també es farà una xerrada sobre aquesta exposició. A més, també el dissabte que ve i el dia de Sant Jordi es faran a la Quartera tallers per als més petits.
Donat que el 2005 és l'any del llibre i la lectura, la ciutat comtal, Barcelona, ens ofereix tres itineraris literaris per poder gaudir-ne els caps de setmana, concretament els dissabtes. El primer itinerari és la Barcelona de Carballo, un itinerari que recorre els escenaris més emblemàtics que apareixen en les novel·les protagonitzades per Pepe Carballo, el cèlebre investigador privat creat per Vázquez Montalbán i que revolucionà la novel·la negra al nostre país. Es tracta d'un passeig pel Raval que inclou una intriga detectivesca que ofereix una visió lúdica i nostàlgica a l'hora d'unes històries i uns personatges, la Charo, el Bromuro, el Biscúter, etc., que van contribuir a l'educació sentimental de diverses generacions de lectors. Un punt de trobada per a tots aquells que desitgin apropar-se a la figura de Pepe Carballo i a la vida de Manuel Vázquez Montalbán. Les inscripcions seran a la Biblioteca Sant Pau i Santa Creu. El telèfon és 93 302 07 97. Aquest itinerari es farà tots els dissabtes al matí fins al mes de juny inclòs.
I si us interessa un altre itinerari, per exemple, un de biblioteques insòlites. Un passeig per descobrir arxius i biblioteques de la ciutat, sovint d'accés restringit, dignes de ser conegudes per la seva història, l'especialització dels fons o l'atractiu de la seva ubicació. Cadascuna il·lustra una característica de la cultura, la ciència, l'economia o la societat civil de Barcelona. Les explicacions s'alternaran amb la lectura de textos de personatges que hi han estat vinculats, tant escriptors com científics o artistes. Per a fer aquest itinerari, heu de dirigir-vos al Palau de la Virreina. Al telèfon 93 316-10-00. I això ho podeu, que tindrà, se fan tots els dissabtes al matí, a partir del 16 d'abril fins al mes de juliol, excepte el dia de Sant Jordi i el dia 25 de juny.
I bé, i el tercer itinerari que es fa és Un Hidalgo a Barcelona. Aquest itinerari ens proposa una nova manera de conèixer la ciutat a través de les passes del Quixot i Sancho, a més d'apropar-nos a aquests dos grans personatges de la literatura i rememorar les seves trifulgues barcelonines a través dels espais que la novel·la recrea. La finalitat del passeig és conèixer les relacions de Cervantes i de la seva obra amb Barcelona, tot connectant els aspectes literaris amb el context social, polític, urbà i cultural de la ciutat a finals del segle XVI i principis del XVII. L'itinerari inclourà la visita a l'exposició Quixot i Barcelona i la lectura de diversos fragments de la novel·la. Les inscripcions i reserves es faran al Museu d'Història de la Ciutat, el telèfon és el 93 319 02 22 i aquest itinerari es fa tots els dissabtes fins al 29 d'octubre, excepte el juliol i l'agost.
I la segona notícia d'avui parla de lectura i de llegir. Resulta que l'hàbit de llegir cau en picat en adolescència. Els nens de 12 anys, per exemple, que llegeixen cada dia, doblen els que tenen 16. Per tant, com dèiem, els nens llegeixen molt i els adolescents poc, i per obligació, a més a més, ja que gairebé la meitat declaren que no els agrada llegir. Les nenes, en canvi, són més lectores. Les activitats culturals disminueixen amb l'edat, exceptuant la música. Això ho diu una enquesta que s'acaba de fer sobre els hàbits de lectura d'infants i joves. Per exemple, tenim que gent que llegeix cada dia, tenim els nens de 12 anys, que estan sobre el 27%. En canvi, als 14 anys ja només és el 14% i als 16 anys només el 12% dels adolescents de 16 anys llegeixen cada dia.
Dels que diuen que els agrada molt llegir, tenim que als 12 anys el 76% diuen això, no? Que els agrada molt llegir. Els de 14 anys ho diuen un 57%. En canvi, els de 16 anys, només un 54%.
I ja no parlem de si llegeixes per aprendre o per obligació, per exemple. Resulta que per aprendre, els nens de 12 anys, el 50% llegeixen per aprendre, en canvi, només el 32% llegeixen els 14 i els 16 anys per aprendre. I en canvi, per obligació, ja és al revés. Els nens de 12 anys llegeixen per obligació el 20%, i en canvi els de 14 anys llegeixen per obligació el 52%, i si anem als 16 anys ja és el 62% els nens, els adolescents que llegeixen per obligació.
Bé, anem a veure les diferències entre els nens i les nenes. Per exemple, de llegeixo cada dia hi ha un 16% de nens que ho diuen. En canvi de nenes ho diuen un 20%. I m'agrada molt llegir, ho diu un 55% de nens, i en canvi de nenes un 70%.
I si parlem de preferències temàtiques, doncs ho tenim també bastant definit. La temàtica d'aventures és la principal preferència, després ve el terror, la fantasia, els còmics, manga, les històries d'amor, bàsicament amb les nenes, les policíaques, els llibres de text, la poesia, i l'última posició de preferències temàtiques és contes i rondalles, que està sobre el 7% dels adolescents que els agrada llegir.
Aquest passat mes de març s'ha celebrat a tot el món el Dia Internacional del Llibre Infantil, dedicat aquest any al segon centenari del naixement de Hans Christian Andersen. La Biblioteca Xavier Berenguel de Barcelona acollirà l'acte institucional que s'iniciarà amb una selecció de contes d'Andersen a càrrec de Cèlia Millán. També se seleccionaran els autors i il·lustradors que faran una adaptació del conte El soldadet de plom.
I l'última notícia d'avui, l'agència d'incomunicació Edelman llança la campanya A les empreses també es llegeix, amb l'objectiu d'aconseguir que per Sant Jordi les empreses regalin llibres als seus treballadors. Edelman ofereix informació a les empreses i la possibilitat de comprar llibres per regalar, i també farà una valoració d'aquesta campanya que llença, com dèiem, que es diu A les empreses també es llegeix.
Passem ara al recull de premis i concursos.
Començarem per el Premi de Poesia. És el 14è certamen al Semillero Azul. Són per a obres inèdites, originals inèdites, escrites en llengua catalana o també castellana i que tinguin entre 42 i 100 versos. Hi ha premis de 300, 120 i 90 euros i teniu temps fins a finals d'abril, és a dir, fins al dia 30, per presentar aquests treballs. Ho podeu fer al Círculo Artístico del Semillero Azul, que està a Sant Joan d'Espí. I si voleu el telèfon, doncs és el 93 373 6323.
Pel que fa a teatre, tenim el segon premi Bambolina. Els requisits són obres de teatre o guions desenvolupats equivalents a 2 hores de representació. La dotació és de 1.000 euros, podeu presentar-vos-hi fins al dia 15 i per a més informació la coordinadora teatral al Nus Escènic de Torredembarra.
I ara un premi de memorials populars, és el 8è premi Romà Planes i Miró. Són obres autobiogràfiques, és a dir, memòries, diaris, epistolaris, etc., que té una dotació econòmica de 1.202 euros i la publicació d'aquest treball. Fins al dia 31 de maig podeu presentar aquesta obra autobiogràfica i ho podeu fer a l'Arxiu de la Memòria Popular, que està a la Roca del Vallès.
Pel que fa a narrativa, tenim el Premi Mediterrània Pare Colom 2005. Es tracta d'obres originals inèdites de tema lliure. La seva dotació és de 3.000 euros i publicació també, i per presentar-vos-hi fins al 31 de maig del 2005. I per més informació, a l'Ajuntament d'Inca. I avui tenim una recomanació molt especial, ja que es tracta d'un llibre de poesia i pensaments escrit precisament pel meu company de programa, l'Agustí Massip, per la qual cosa aprofitarem a la vinentesa i parlarem una mica amb ell sobre el seu llibre i la presentació que es va fer ahir divendres a la Biblioteca de Falset. Es tracta del llibre que té per títol L'efecte espantall, bé, el seu autor, com hem dit, doncs és l'Agustí Massip, i l'editorial Compte d'Aure. I bé, doncs, com és que has escrit aquest llibre, Agustí?
Home, doncs, una de les coses principals és que soc molt aficionat a escriure, sempre, des de sempre he escrit, i ara, com que tenia més temps de que estava acostumat a tenir, doncs m'he pogut refer els escrits, molts escrits que ja tenia fets i d'altres nous, i he pogut doncs, aconseguir editar un llibre per poder fer el llibre.
Molt bé. I el títol, doncs, de l'efecte espantall, per què aquest títol? Què ens pots...
Doncs bé, jo penso que el títol té molt a veure amb la intenció del llibre, també, no? Amb el contingut, però també amb la intenció. Hi ha un dels aforismes, i bueno, ja sabeu que aquest llibre té consta de tres parts, no? Una d'elles és un recull d'aforismes. Un dels aforismes d'aquest llibre hi diu que la veritat és com un espantall, una veritat de lluny i una mentida de prop. Val? I una miqueta això per donar tota atenció a la gent, no? És a dir, que les coses enganyin, no? Hem d'estar molt alerta perquè les aparences enganyen, en certa manera.
I llavors,
l'efecte d'espantall vol dir això, no? És a dir, no ens deixem enganyar per les aparences i busquem sempre el fons de les qüestions.
Molt bé. Bé, i a la portada hi diu que és de poesia. És ben bé així?
Això és el que comentava una miqueta, no? Consta de tres parts, i evidentment doncs, la primera part és de poesia, és un dietari, després hi ha una prosa poètica que es diu Petjades, que és prosa poètica, en la qual aquí ja hi ha una mica de pensaments, i finalment l'última part seria un recull d'aforismes, com deia, que són pensaments, frases curtes, que intenten doncs, una miqueta doncs, fer un toc d'alerta a la gent, que faci una mica de reflexió, de moltes temes que a mi em preocupen, no? I aleshores, doncs, aquestes tres parts que diveixo el llibre són molt diferenciades. És poesia la primera, però la segona i la tercera part no és poesia, que moltes vegades la gent, quan diuen un llibre de poesia, s'espanta molt, perquè la poesia, no sé per què, espanta. En tot cas, jo aquest llibre és de poesia, però també hi ha molta, molta cosa que no és poesia i penso que val molt també la pena.
I hi ha alguna temàtica que sobresurti amb el llibre?
Bé, jo diria que la primera part, que és diguem-ne la que seria més poesia estricta, és un dietari de 24 dies d'un mes, i a més vull dir, va ser un propòsit que em vaig fer, durant un mes escriuria un poema cada dia, i així ho he fet. Llavors, clar, avui el que fas és, per tant, són reflexions que van sortint al llarg de cada dia i, per tant, la temàtica és bastant desigual, per entendre's, no? Hi ha dies que hi ha un poema d'amor, hi ha dies que hi ha un poema de solitud i l'altre dia que parla un poema de coses del temps o del camp, no? Sí, i per tant, doncs, la temàtica, igual que els pensaments també, evidentment hi ha com molta cosa de pensaments, de coses que em preocupen, com per exemple doncs, la veritat o el silenci o la companyia o els amics, coses del dia a dia, que també intento reflexionar sobre això i donar doncs, això, una miqueta de... Com a mínim, jo vull treure els meus fantasmes, no?
Està molt bé. I bé, també m'ha adonat que els aforismes que hi ha al començament de cada apartat porten un nom i en el recull diu que són teus. Què passa amb això? Ens ho pots explicar?
Bé, jo també, això també forma part del joc del títol, precisament, l'efecte espantall. És a dir, el que he intentat també és a dir, al començament de cada recull he posat dos aforismes i he posat noms diferents de gent que no existeix realment, però que si un no ho sap pot pensar que aquella persona existeix. Llavors, una miqueta també lliga amb el títol de l'efecte espantall. No et deixis enganyar per les aparences, que aquí posa un nom d'un senyor que es diu An Chiming, una cosa així,
sí, sí.
I clar, dius, qui és aquest senyor? Doncs aquest senyor no existeix, vull dir, és un invent que he fet jo, i el que he intentat també és conservar una miqueta les inicials, la A, M, és a dir, tots els noms comencen per A, M, perquè són les
sí,
meves inicials.
Sí, representaria
Agustí Massa. Exactament, no? Una miqueta sí, sí. Sempre jugant amb aquest joc de dir vigila, atenció, vull dir, pot ser també promogut també per, diguem-ne, pels mitjans de comunicació, no? Vull dir, tot el que diu la tele, no et creguis tot el que diu la tele, darrere d'aquesta cosa de... o el que diuen els diaris, o no creguis tot el que diuen, sinó que sempre intenta buscar tu la veritat i que és la teva veritat i no la dels altres.
Sí, sí. I què has pretès, Agustí, escrivint aquest llibre, doncs?
Jo sempre dic el mateix. Quan un escriu, pretén, sobretot, treure's els seus fantasmes, relaxar-se, passar-s'ho bé, i si a sobre, doncs, si a sobre algun dia això que tu fas perquè t'agrada fer, doncs ho pots publicar i ho pots ensenyar als altres, doncs intentes que els altres també aprofitin, diguem-ne, una miqueta les teves dèries. No?
Sí, sí, puguin gaudir també.
Això mateix.
Molt bé. I tens intenció de continuar escrivint?
Home, de fet, sempre he escrit i evidentment tinc intenció de continuar escrivint. De fet, escric, si fa un poc o molt cada dia, escric alguna cosa. I que, doncs, bueno, sempre allò, perquè jo repeteixo, jo escric per relaxar-me i per treure-me més dèries, bàsicament, no? I per tant, això és un exercici de buidar-se i tornar-se a omplir l'endemà una altra vegada de vida.
Molt bé. Si continues escrivint, doncs serà poesia o també tens pensat potser altres gèneres?
De fet, el que més m'agrada més és escriure poesia, això està clar, vull dir que aquest precisament és el segon llibre de poesia. Per tant, aquesta és la base de tota la història. El que passa que, evidentment, també m'agrada fer altres coses i en aquests moments tinc contes escrits i tinc dos o tres novel·les mig començades i que potser algun dia, quan tingui més temps, doncs les acabaré i potser a partir d'ara tindré més temps també per poder-ho fer i algun dia potser tindré una altra sorpresa jo.
Doncs bé, a veure si és veritat i també la tenim nosaltres, aquesta sorpresa.
Molt bé.
Bé, doncs anem ara potser a llegir alguna cosa del llibre perquè així els nostres oients doncs, el puguin conèixer una mica millor.
Doncs si et sembla, seguint una miqueta amb el contingut de l'entrevista, en un dels meus, de les meves petjades, la 23, que és l'última, em feia cap reflexo el que acabo de dir, que acabo d'explicar ara, no? Per exemple, diu així, diu, escrivim ben bé sense saber per què ho fem, i ho fem entre agosarats i porucs. En silenci, arrecerats al nostre castell inexpugnable. Pensem, escrivim, i tu, amic lector, també influeixes, perquè sense la teva lectura res no valdria el meu esforç per arribar a tu escrivint. Si t'escric, segur és que t'estimo, perquè et traspasso els meus secrets en petites dosis, en furtiva confessió amical, com volent-te enguinejar amb les meves dèries i les meves pors, o tal vegada perquè m'ajudis a treure els meus fantasmes, i són tants. Amic lector, no ho diguis a ningú, però sense tu jo no valc res com a escriptor.
Bé, doncs jo he triat per llegir de l'apartat de petjades el número 10. M'han parlat sovint i bé del paradís, però mai he aconseguit saber-ne res del cert. Tot, fins ara, ha esdevingut una conversa de carrer, un sermó d'església, un crit de desesperació davant la vida. Alguna vegada he pensat que el paradís és a l'habitació del costat, al terrat de casa prenent el sol, o al celler sota una bota de bon vi. Res del cert, però, m'indica que l'hagi trobat per sempre, perquè sempre és una sensació momentània, un instant viscut amb intensitat, una carícia feta amb amor. Tal vegada, la recerca contínua és el verdader i únic paradís existent i possible. Tal volta és només això.
Després de la nostra especial recomanació d'avui, i ens perdonareu si avui hem parlat de nosaltres, passarem ara a l'aparador, on podreu trobar altres llibres amb altres gustos i interessos. Aquí va els primers.
El primer llibre que tenim és L'home duplicat, el seu autor, José Saramago, i l'editorial, Edicions 62. José Saramago reflexiona sobre la pèrdua d'identitat de l'home contemporani a través d'un gris professor d'institut que un dia descobreix el seu doble a la pantalla d'un cine. I mentre busca els seus socis, el novel portuguès ens obre els ulls davant la nostra alienació quotidiana.
El següent llibre d'avui se titula Pantera Negra, el seu autor és el Joan Gols i Proa és l'editorial que l'ha publicat. Joan Gols ha escrit La Pantera Negra, que és el 7è Premi Literari de Prosa de Ficció de Sant Just d'Esvern, 11 faules satíriques sobre el món del futbol per les quals desfilen dones de neteja dels vestidors, línies i àrbitres, apallissats, jugadors acabats, avis de hooligans de 9 anys, polítics rejuvenits, Mossos d'Esquadra que fan a la vigilància dels estadis i entrenadors incompresos.
El següent llibre té dos volums i és La Pelota Basca, el seu autor Julio Medem, i l'editorial Punto de Lectura. El muntatge final de La Pelota Basca, el polèmic documental de Julio Medem, es va basar en les més de 100 entrevistes del director amb ciutadans bascos. Els dos volums en recullen el contingut íntegre, un document valent i plural, d'una realitat complexa que admet moltes lectures.
El David Nelo ha escrit L'informe celestial, que és el títol d'aquest llibre, que Columna ha publicat. A les seves belleses, Lauren Pasquier té por de morir i la seva màxima preocupació és saber què hi ha després de la mort. És per això que contacta els serveis de Jeff Willow, un exorinomen, amb l'esperança que l'ajudi a descobrir-ho. Més tard, Susa, germana de Jeff, s'adonarà que el seu germà ha desaparegut. David Nelo publica una novel·la de contingut metafísic.
Bé, i el següent llibre és Contra viento y marea, són aventures alta mar. El seu autor és Patrick O'Brien i l'editorial Quinteto. Entre la novel·la d'iniciació i l'aventura marina més genuïna, Patrick O'Brien recrea la peripècia vital d'un jove irlandès que s'embarca com a cadet en un navili. Entre les temibles onades del Cap d'Hornos o el traïdor Mar de les Antilles, el seu afany de superació personal ens descobreix l'heroi que tots portem dins.
I l'últim llibre d'aquest aparador s'hi titula Mamífers. L'autor és el Pierre Merot i Empúries i Anagrama han publicat aquest llibre. Mamífers relata les memòries d'un autèntic perdedor que amb to alegre i displicent passa a revista els seus fracassos personals i professionals i acaba fustigant tots els mals de la societat. Pierre Merot construeix una novel·la en què l'amor, la solitud i la dissort dibuixen un trencaclosques que retrata la nostra societat contemporània amb un lirisme i una ironia que trasbalsen.
Abans d'acabar el nostre espai d'avui, i com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Com sabeu, tenim dues llistes, que són les llibres de ficció i les llibres de no ficció. I ara començarem doncs, amb les de ficció, per exemple.
Bé, en cinquè lloc tenim el Codi da Vinci de Dan Brown.
En el lloc número 4 es titula Per un sac d'ossos. L'autor és el Lluís Anton Maulenes i Planeta Literària que ha publicat aquest llibre.
Bé, i en tercer lloc tornem a tenir a Dan Brown amb el llibre Àngels i Dimonis i Empúries és qui l'ha publicat.
En el lloc número 2, i sembla increïble, tenim La pell freda. L'Albert Sánchez Pinyol és el seu autor, La campana editorial, i només fa 80 setmanes, 80, que estem
només, eh? Bé, i en primer lloc tenim aquesta setmana El gran engany, també de Dan Brown.
Doni-do. Sí, sí. Amb el Dan Brown, tres llibres als puestos 1 i 5, no està mal. Passem ara a les llistes de no ficció, i tenim que en el lloc número 5, L'instint de la seducció, que el Sebastià Serrano ha escrit i ara el llibre s'ha publicat.
Bé, en quart lloc tenim La intel·ligència fracassada, de José Antonio Marina, i ara llibres el publica.
En el lloc número 3 tenim Fòlic, que som catalans, són diversos autors, el Palol, el Jodar i el Sala, i les feres d'Itura que ha publicat.
I en el lloc número 2, Busco senyor per amistat i el que surti, d'en Parc Moliner i Quaderns Crema el publica.
I en el lloc número 1 tenim el llibre de l'Ismael Prados, Televisiu ell, que es titula Cuina per solters, la cuina del mercat, i que la Marlana ha publicat i que està en el lloc número 1.
I fins aquí el trasbarrat.
Us esperem el proper mes de maig amb més coses que us puguin interessar.
Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i recordeu que demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir.
Perquè es repeteix el programa i, per tant, aquest espai, perquè podeu prendre nota d'allò que avui no hàgiu pogut apuntar.
Tornarem aviat, no hi falteu. Nosaltres ben segur que us trobaríem a faltar. Ah, i recordeu una cosa, dissabte que ve Sant Jordi. Una bona ocasió per remenar i triar llibres. I, com no, de regalar-ne algun.
Això sí, tampoc no ens podeu oblidar de comprar la rosa.
Oh, no, i tant. Adéu-siau.
Adéu. Oh, my boy, yeah, boy.